Avui a l'Ofici de Viure, la parella en parla malament. Diu la psicòloga Helen Flix, que avui ens acompanya a l'Ofici de Viure, tots hem sentit alguna vegada comentaris de persones que diuen «La meva parella em parla malament, no té en compte els meus sentiments, ja no sé què fer». I és veritat que potser aquest comportament no es pot catalogar de maltractament. Però també, com continua Helen Flix, compta perquè les relacions de parella són complexes i tanmateix hi ha línies vermelles que no s'han de superar. Una paraula de menyspreu, un insult, ens cauen com un gerro d'aigua freda, de vegades com un cop. I continuant amb la idea de la relació complexa i de la línia fina entre el maltractament i el menyspreu, diu que aguantar insults o humiliacions durant força temps pot tenir un seriós impacte psicològic. Ara bé, quina és la línia fina de vegades? Avui ens ho preguntarem i ho respondrem a l'Ofici de Viure. És fàcil entendre tota aquesta complexitat, atès que la vulnerabilitat emocional que suposa connectar-se a un nivell profund amb un altre pot arribar a fer que ens percebem com una víctima i que percebem l'altre com un botxí. De vegades es tracta d'un problema de comunicació. També en parlarem avui a l'Ofici de Viure. Diu Helen Flix que la comunicació agressiva pot fer una escalada i fer que ens convertim en víctimes psicològiques o físiques de la nostra parella. La comunicació agressiva és maltractament psicològic sempre, fins i tot a un nen. Si la nostra parella continua igual, acaba dient aquesta psicòloga que ens acompanya avui, juntament amb Mate Isegura i Irene Glatz, si tot continua igual, si no canvia, hauríem de prendre una decisió i separar-nos-en. Avui a l'Ofici de Viure, la parella en parla malament.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Soc Ferran Ramon Cortés, especialista en comunicació interpersonal i autor del llibre A 1778 quilòmetres de distància. En la comunicació dins la parella hi ha un verí. Un verí que utilitzem massa sovint i massa alegrement i que fereix segur l'altre. I aquest verí té un nom, el judici. Quan fem judicis, el diàleg es trenca. Però també hi ha un antídot a aquest verí. Un antídot que fa la comunicació fluida i fa que ens entenguem. L'antídot és parlar en primera persona. Si jo, en lloc de dir no em recolzes, dic no em sento recolzat, canvia radicalment la història. Dir no em recolzes és fer un judici. Posa el focus en tu i t'assenyala com el dolent de la pel·lícula. Dir no em sento recolzat és compartir amb tu el que em passa a mi i posa el focus en mi. Sempre som legítims per compartir el que ens passa o el que sentim. Mai ho som per jutjar a l'altre. I si volem deixar de parlar malament a la nostra parella, hi ha tres paraules que necessitem esborrar del nostre vocabulari habitual. Ets, sempre i mai. Ets perquè el verb ser ataca la nostra integritat com a persones. Si em dius, per exemple, tens l'habitació desendreçada, fas referència a un estat puntual i pot ser un accident. No parles de mi, parles d'un fet. Si em dius, en canvi, ets un desendreçat, parles de mi com a persona i em sento inevitablement jutjat. I sempre i mai. Doncs perquè són dos absoluts, que no deixen marge i que no admeten matís. De nou, ataquen l'essència de la persona, no un fet puntual. En general, qualsevol frase que comenci per tu en lloc de jo ja va malament. Parlem sempre de nosaltres, no de l'altre. I amb aquesta senzilla norma de comportament canviarem la manera en què ens parlem.
Avui parlem de comunicació a l'Ofici de Viure, la parella que em parla malament, Quantes vegades la Mati Segura ha sentit a dir aquesta frase a la consulta? Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Les psicòlogues Mati Segura i Helen Flix, ben retrobada. Helen,
hola,
que també
gràcies.
Ha estat el punt de referència inicial per obrir l'Ofici de Viure, i Irene Glatz, formadora en comunicació no violenta. Benvinguda, Irene.
Hola.
Bé, doncs, Mati, moltes vegades no t'ho has sentit a dir?
Moltes vegades, i t'ho explica com... Hi ha frases típiques, no? Que una és, si quan estem bé estem molt bé, però quan estem malament malament, no? Hi ha un problema, no? O sigui, no ens podem parlar malament. Hi ha parelles que es parlen malament, i moltes vegades per la creença de que és normal. O sigui, s'ha normalitzat molt el parlar d'una manera agressiva. No sé a qui li donaríem la culpa, no? Però amb tots, inclús pues, en els mitjans de comunicació, no es fan debats de manera tranquil·la. O sigui, hi ha com la necessitat de fer debat de manera més agressiva, més violent, i clar, i això... Quan arriba la parella, doncs es veu, i es parla malament, i per mi el pitjor és que es normalitza el parlar malament, que és, i és l'inici, com deia la Helen, l'escalada.
Mm-hmm. Sí, jo aquí, per experiència pròpia, per al·lusions, com si diguéssim, Mati, en una altra vida, quan moderava tertúlies d'actualitat i tertúlies polítiques també en aquesta casa... en comparació amb ara, el to efectivament no era tan agressiu. Estic parlant de fa com 20 anys. Ara en moltes tertúlies, no en totes afortunadament, no? Però és veritat que el to és un altre, potser també per influència de les xarxes socials, sobretot de Twitter. De vegades les tertúlies semblen una reproducció dels debats de Twitter.
D'altres periodistes ho han dit, i amb la Beata Legón recordo que ho deies, que ja no es debat d'una manera tranquil·la, ja és el debat, però és que es normalitza, o sigui, ja es va a debatir de manera forta.
I en el cas de les relacions de parella, de vegades és veritat que jo he vist parelles que sembla que estiguin en una tertúlia de Telecinco.
Sí, de fet faig servir a vegades, moltes vegades, aquest símil. Dic, és que no esteu parlant, esteu fent un debat polític, o sigui, no hi ha cap interès d'escoltar el que tu m'estàs dient. Estic jo defensant els meus arguments i tu estàs defensant els teus sense cap interès d'arribar a un punt d'acord, la manera de defensar el que hi ha avui.
Sí, està d'acord la Helen que no hauríem de normalitzar-ho, el fet de parlar malament a la nostra parella o que ens parli malament?
Evidentment no hem d'acceptar ni permetre ni parlar-li malament, però és que a vegades és tot molt més sutil, o sigui, sí que hi ha situacions de bronca i que es noten molt, però és que hi ha sutileses que passen molt desapercebudes, i aquestes són les que fan que moltes vegades anem consentint aquests maltractaments lingüístics dintre de la relació, fins que al final ens acaba destruint l'autoestima. O sigui, quina pell més fina tens, això era una broma, davant dels amics, ui, si ja us ha de cuinar un pollastre, us enverinareu. O sigui, coses aquestes que s'han normalitzat, o tu parlaràs quan pixin les gallines no pixen, o sigui, aquestes coses que són molt sutils, no? O el puntualitzar-te, no? Jo sóc el lògic o jo sóc la lògica i tu ets l'emocional, com si això a mi em donés un plus de saviesa per damunt teu. Doncs quan anem normalitzant aquestes coses, o sigui, la bronca, el crit, inclús el cop, en un moment donat, això sí que ens crida l'atenció i això sí que ens posa en alerta. Però la normalització d'aquestes sutileses, o sigui, són les que fan que quan ens en donem compte estem dintre d'una relació que realment està més abocada a un maltractament psicològic que realment a una relació que s'hagi construït amb uns fonaments que fan que siguem parella. Sí, per mi aquest és el matís important.
O sigui, no necessàriament estem parlant de maltractament psicològic, però tot plegat pot derivar en maltractament
psicològic.
Pot derivar,
evidentment. Estem parlant moltes vegades d'una estructura de diàleg, o sigui, de comunicació fallida. O sigui, quan nosaltres estem puntualitzant, estem recriminant, estem tirant en cara, estem sermonejant, els típics, ja t'ho vaig dir, jo ho faig per tu, deixa que ja ho faré jo, o el reprovar-te, que per mi ja és la sofisticació màxima de totes les anteriors juntes. O sigui, això són coses normals que estem fent en el nostre diàleg habitualment, però que dintre de la relació de parella, dintre de la relació de família, porta a un diàleg fallit, porta a un menyspreu constant de la persona que està rebent aquest tipus de comentaris.
Mati, hi estàs d'acord?
Sí, sí, sí. Has tret un tema, m'ha semblat interessant, el lògic i l'emocional. Sí. No existeix una persona lògica. No. O sigui, estem parlant de temes emocionals. Aleshores, l'altra cosa és que jo em posi un bloqueig, a vegades necessari, si s'ha de resoldre un problema, pues, a vegades sí que tinc que posar-me aquesta barrera de protecció, però no existeix la solució lògica. Aquests que a vegades et diuen, jo sóc molt racional, dius, ostres, pues, la ràbia sí que l'expresses bé, alguna emoció deus expressar bé, no? Clar, hi ha persones que estan molt aferrades amb la raó. Clar, si jo tinc raó, jo em puc permetre aquestes sutileses i a sobre a l'altre s'ho creu, no? El racional sempre creu que ell té la solució. Per tant, com que jo tinc la solució, tu no em fas cas, jo em permetro pots tirar-te aquestes sutileses en cara, i això és un tema amb la comunicació molt... O sigui, parlar bé, hem de parlar bé sempre. No per guanyar, no per veure qui té la raó, sinó perquè hem de parlar bé.
Sí. Irene, què en penses? Ens deia ara la Helen que estem parlant d'una estructura de comunicació fallida.
Sí, des de la comunicació no violenta parlem que hi ha dos sistemes de comunicació. El primer és el que ens aliena de la vida, que és aquell que està constantment en competició amb l'altre, és a dir, qui té la raó, el que busca jutjar, etiquetar, culpabilitzar l'altra persona. Llavors, són formes que ens aliena de la vida perquè no busca connectar, sinó busca guanyar. Llavors, entrem a una espècie de competició amb l'altra persona on l'escalada pot ser molt ràpida. No? Llavors, quan entrem dins en aquest sistema de relació i de dinàmiques, doncs és molt fàcil que ens anclem allà i que costi sortir. Entrem en un cicle de la violència, per exemple, aquí, no? on és una competició. Llavors, l'altre sistema és el que proposa la comunicació no violenta, que és el que ens aproxima i que té a veure en com busquem connectar amb l'altre, que no té a veure en guanyar o perdre o qui té la raó, sinó busca compartir què ens està passant. No? I parla des d'un lloc de més de responsabilitat. Mira, què m'està passant a mi? Com m'impacta això que està passant? No? Llavors, des d'aquest lloc d'apertura emocional és molt més fàcil trobar-nos, perquè no hi ha un objectiu en guanyar, sinó que l'objectiu és trobar-nos. No? I la millor forma de trobar-nos és compartir-nos. I això implica una gestió emocional. L'únic que no hem après a certa gestió emocional, i quan ens tenim malestar o ens passa qualsevol cosa, fiquem la culpa fora, perquè és el més fàcil. No? Llavors, el primer punt és ficar la mirada cap endins. Què m'està passant amb això? No? I si parlem des del jo, és el primer pas per començar a sortir dins d'aquest sistema, no? de competència i de malestar.
O sigui, ara, quan us venen a veure vosaltres, Mati, Helen, suposo que fa anys que hi ha aquesta dinàmica,
de fet,
i no és fàcil canviar-ho.
De fet, és la part potser més important de la teràpia, no? Perquè hi ha un objectiu que és guanyar, no? Estan anclats en la raó, probablement, bé, perquè no han trobat aquestes dinàmiques, perquè no n'han après, o per les qüestions emocionals que tots portem a dintre, no? D'aquí que a vegades sé que et manifesten, tenim un problema de comunicació, però tant de bo, no? O sigui, tant de bo arribéssim al problema de comunicació, perquè primer s'ha de el guanyar, el qui té la raó, el jo ho veig així i estic tan convençut que és així que sembla mentida que tu no ho vegis, no? Clar, a vegades és freqüent quan veus cada persona el que necessita, et diran que no, però el que volen és que l'altra persona canviï. I clar, i això és una punta d'iceberg de no sabem què, no? De ben segur que aquests dos sistemes de comunicació potser els havien d'haver après molts anys enrere, no? No haguéssim arribat on hem estat. Però clar, no és només la comunicació, perquè et diuen, és que ja ho hem intentat moltes vegades, i te'n dones compte que... no n'he intentat mai parlar, o sigui, han discutit de tant en tant, exploten i s'ho diuen de tot. Probablement exploten després d'un cicle que, com deia la Helen, doncs molt més subtil, molt més les bromes aquestes de què deies, pues, si t'has de cuinar un pollastre, però arriba un moment que s'explota, i aquest moment, o sigui, difícilment et trobes en parelles a teràpia, evidentment, que hagin parlat, han explotat. O sigui, periòdicament exploten, però el parlar ens costa molt.
Aviam, l'estructura del diàleg que porta a la bronca ja porta la bronca immediatament. Quan jo et sermonejo, vull dir, jo m'estic posant en un lloc de moralitat,
de superioritat.
Per tant, el que provocaré amb tu és immediatament una reacció. O sigui, que moltes vegades quan arriben a teràpia t'arriba un dels dos perquè no entén què passa i no sap què té que canviar. Unes vegades perquè volen canviar ells perquè això no continuï passant, altres vegades perquè volen que canviï la parella. Per mi és molt important que quan entenem com es comuniquen, o sigui, quines solucions busquen, o sigui, les famoses solucions intentades de la teràpia breu estratègica, sí. Quan sabem quines solucions estan buscant dintre d'aquest diàleg equivocat, aquest diàleg fallido, vull dir, nosaltres podem llavors començar a parlar de l'estructura del diàleg amb èxit, no? Que a més en són molt poques, perquè és preguntar abans d'afirmar, o sigui, fa un temps que em noto fred i distant. Pot ser per algú que jo t'hagi dit, pot ser per algú que jo hagi fet, pot ser que tinguis problemes fora, en el treball, i no sàpigues com explicar-los. No és, et sento molt malament, eh? Tens problemes amb mi? No, és el pregunto abans d'afirmar. I et dono, a més, una sèrie d'opcions on tu em puguis contestar. Una altra de les coses és el demanar confirmació, no? És el parafrasejar, aviam, en aquests dies estàs parlant malament, te'n dones compte que estàs nerviós, pot ser que sigui per la feina, m'estàs dient que vens malament per fora de casa i necessites tranquil·litat quan arribes? O sigui, estic portant a la persona a que em confirmi si allò que jo hi he entès, que m'ha explicat, és correcte o no és correcte. L'altre és, d'alguna manera, abocar abans que explicar. O sigui, és com quan dius paraules tan crues, sento com si em clavessis punyals dintre del pit, i això em crea un malestar molt gran. Què podem fer perquè no siguis tan abrut amb mi? Vull dir, és t'aboco com jo m'estic sentint.
Home, llavors la persona pot tenir la resposta de ets una exagerada, o un exagerat, quan o una dramàtica.
Quan tu planteges això, llavors, o sigui, aquesta resposta no hi és, perquè portem una dinàmica, no? O sigui, és el fet de aviam, necessito parlar amb tu. Tens ara un moment per mi? La persona em pot contestar que no, em pot preguntar, és molt llarg. No, senzillament voldria entendre perquè portes una temporada que quan entres a casa, o sigui, estàs més adust, la teva comunicació amb mi és més brusca, voldria saber si és que jo t'he dit alguna cosa, si és que he fet alguna cosa, si és que tens problemes fora de la feina. Aquí la persona no tira, ets una exagerada.
Val, no ho dic perquè potser la persona ja ha estat, com si diguéssim, educada així i venia d'una família en què els seus pares, per exemple, hi havia un menyspreu habitual o hi havia aquest ridiculitzar-la, per exemple, davant dels altres, i ella va viure tot això i per ella no és, com si diguéssim, violència.
Sí, una de les coses que jo deia en el podcast, que porta aquest títol, d'alguna manera és que abans d'entrar en si realment hi ha un maltractament o no, hem de mirar les línies fines. O sigui, si jo sóc una persona que necessito parlar molt, interrogo molt, i en canvi estic amb una parella que més aviat és solitària, és reservada, per tant, quan jo estic intentant treure-li la informació estirant, evidentment la persona tindrà reaccions de tancar-se encara més, amb la qual jo encara em sentiré més malament. No, evidentment, abans de plantejar quin problema tenim, és observar d'on ve i com va aquesta persona. Però encara que jo a casa meva hagi vist que la meva mare menyspreava el meu pare, o inclús la meva mare li pagaven al meu pare, perquè jo em trobo amb clients així en la teràpia, vull dir,
que la dona pagava l'home?
Sí, que la dona pagava l'home. O sigui, aviam, una cosa és el conflicte de gènere, val? I l'aprenentatge que tenim d'una filosofia masclista social i cultural. I una altra cosa són les individualitats de cada un de nosaltres, dels aprenentatges que hem fet a casa. I una altra és, si jo sóc una persona narcisista, que puc ser un home, puc ser una dona, puc ser una mare narcisista, Vull dir, no només té que ser el pare i el desgraciat del senyor. Vull dir, si jo sóc psicòpata, puc ser una senyora psicòpata, puc ser un senyor psicòpata, puc tenir un fill psicòpata. O sigui, si tinc algú amb un trastorn límit de la personalitat... O sigui, que a vegades tot ho col·loquem en un mateix sac i les línies a la consulta no són tan, tan concretes i tan compactades. Tens que anar estirant més del fil i veient.
També has vist casos de maltractament psicològic d'homes cap a dones i de dones cap a homes?
Sí, clar. Vull dir, aviam, evidentment, si tinguéssim que fer una estadística, serien 40 homes amb 40 parelles, o sigui, i seran 3 homes que han rebut el maltractament i que reben, en aquest moment estic portant 3.
Que reben maltractament psicològic per part de les seves dones.
Físic de les seves dones. Sí.
La veritat és que em relaxa sentir això, perquè a més ho has explicat molt bé, Helen. Una cosa és la violència masclista, és a dir, l'empoderament que jo com a dona tinc sobre tu, que ets una dona, i l'altra cosa és aquest model masclista que a vegades també copiem dones. I aleshores, clar, veiem la mostra que veiem en teràpia, i homes maltractats a nivell sexual n'hi han, i no per dir això deixo de ser feminista, vale? Que a veure, bé, jo penso que feministes, no ser feminista vol dir ser masclista directament, no? Però que hi ha aquest model après probablement, però a nivell sexual veiem homes maltractats en parella, també en veiem, i això no...
Parelles que utilitzen la sexualitat per castigar-lo si no fa el que jo vull o no vull. Això és més vell que el caminar a peu. Ja sabem que era una de les estratègies de les nostres besàvies, perquè es casaven amb homes doncs, que doncs, no s'estimaven, perquè l'amor romàntic no existia, però d'alguna manera aquesta és una manera de castig, però és que n'hi ha més. O sigui, el reprovar i és una manera molt, molt femenina.
I el ridiculitzar, no? Sobretot el fer una disfunció, ridiculitzar una disfunció erèctil que potser en xarxa es fa gràcia i dir, hòstia, a mi si... Ai, perdó. A mi si em fan aquesta brometa sobre la menopàusia, doncs a mi no m'agradaria. Per tant, no deixa de ser una mena de maltractament, no?
Sí.
Què en penses, Irene? Estàs escoltant atentament les dues psicòlogues del programa.
Sí, bueno, hem dit diverses coses, no? Al principi, com comentava la Helen, sobre els estils comunicatius, com que volia com reprendre alguna cosa més d'això, i algo que volia com compartir és que per mi la comunicació, la cultura de la comunicació s'enganxa. És a dir, podem tenir cadascú venir d'històries familiars concretes o també individuals, però també podem ser conscients de quines dinàmiques volem establir amb la nostra parella. És a dir, igual que podem escalar i tenir dinàmiques com més nocives i entrar amb l'escalada i entrar més fàcilment allà, també podem aprendre a tenir relacions on aquesta comunicació sigui molt més nutritiva. I s'enganxa, perquè jo he vist relacions que tenen una cultura molt diferent a la normativa, no? A el que podria ser més nociu. Llavors, això volia llançar com a missatge com a esperançador, perquè molts cops parlem del que no funciona.
Sí, t'ho agraeixo que hi hagi també un missatge esperançador. Sí.
Vull dir que és cert que vivim en una cultura on hi ha violència en les relacions i hi ha maltractament i està molt normalitzat, i a la vegada també podem aprendre a construir vincles on això sigui diferent, no? I si tu proposes una forma de comunicar-te des de l'escolta, des de la curiositat, des d'aquesta apertura, és més fàcil que l'altra persona pugui inspirar-se també amb aquest estil comunicatiu, no? I començar a fer algo diferent en aquesta comunicació, no? Com deia, si una persona ja es mostra amb aquesta curiositat, amb aquesta apertura, no? Amb aquesta compassió, aquesta escolta, és més fàcil que l'altre no entri en aquest drap de competir. És que és un altre sistema de comunicació, no? Llavors podem aprendre a fer-ho diferent, no? I això també ho volia llançar com a forma d'inspiració, no? I de motivació d'altres models.
Això ho veus molt en les teràpies de família, no? De quan els demanes als pares que canviïn la manera de comunicar-se amb el seu fill teenager, amb el seu fill jovenet, i comences a entrar en un estil d'estructura de diàleg positiu, o sigui, on no afirmes, sinó que d'alguna manera li dones espai perquè es comuniqui, on no, d'alguna manera no actues d'una manera diferent, o sigui, i li demostres que es poden fer les coses d'una altra manera, la relació pares-fills canvia automàticament.
Sí. Val molt la pena saber-ho, eh?
No, no, de veritat, però és que a més és molt curiós com els pares que et venen saturats i que ja no saben què més fer i els expliques aquesta nova manera de comunicar-se amb els seus fills i comencen a posar-ho en pràctica, sempre fan la mateixa pregunta que tu m'has fet, eh? Però és que em pot engegar a fer... I tu li dius, aviam, fes-ho quan t'estic demanant, vinga, ensegem-ho aquí, provem-ho, no sé què, vinga, prova-ho amb aquestes petitetes coses. I
sí, que bo que assageu a la consulta.
Sí, 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 sí. Clar que sí, perquè no et surt automàtic, no n'has après. Sí, perquè si en sapiguessis ja ho practicaries i no tindries el problema.
És que també s'ha de fer una educació en quant a la família, de que el parlar, la comunicació no agressiva, aquest sistema que hi deia la Irene, no em fa perdre autoritat com a pare. O sigui, que potser algun moment com a pare hauré de saber dir algun no, evidentment que sí, però que a vegades tenen hi ha la por aquesta de que si em treus la meva arma que jo he après tota la vida d'autoritat, si tu me la treus, jo perdo l'autoritat i no es perd, o sigui, al contrari, no? També estàs ensenyant, doncs, el millor a vegades com a pares també hauràs de dir això no és, no? Però no, es pot fer d'una altra manera.
Sí, és com la creença que la comunicació no violenta implica, doncs ser educades, no enfadar-nos, no? I per mi és no, o sigui, ens hem d'enfadar, hem de marcar límits, hem de dir no's, i però hem de saber expressar les coses que potser són més desagradables, no? Però com ho fem, no? Perquè és molt important, és molt, molt important trobar noves maneres de compartir el que no ens agrada, perquè moltes vegades pequem de no compartir això, i per no saber com dir-ho o no comunicar-ho és quan hi ha els problemes, no? Llavors, per mi una forma de la reivindicació de la comunicació no violenta és aprendre a comunicar la incomoditat, perquè en aquest moment en què ens enfrontem al conflicte és quan aprenem a créixer. O sigui, jo crec que aprenem amb el conflicte, no? Llavors, aprendre a poder-ho fer d'una altra manera és la forma de créixer en relació.
Per mi és molt important el... Perdona, però entenc que m'estàs dient i fent les coses... O sigui, no sé, que estàs dient-me això perquè és la teva manera d'expressar-te. Però vull que sàpigues que quan t'expresses d'aquesta manera m'estàs ferint, m'estàs fent mal. Vull dir, i jo no sóc de plàstic, no sóc de ferro. Vull dir, les teves paraules també em fereixen i després a mi em costarà molta estona poder mirar-te amb amor si em parles d'aquesta manera. Podem intentar fer-ho d'una altra manera? Com suggereixes que podries dir-me les mateixes coses sense ferir-me? O sigui, això que sembla, o sigui, dit així, i la gent se't queda mirant quan alguna vegada a mi em senten explicar-ho o dir-ho amb algun nano o algun adult i em diuen... Oi, però com se t'acudeixen a tu aquestes coses? A mi no. Clar, a base d'aprendre, aprendre com comunicar-te, com dir-te que m'estic sentint molest, com lluitar contra la meva pròpia por a que si et dic el que penso o el que vull, em deixaràs? Perquè, clar, totes aquestes creences limitants estan dintre de nosaltres i són les que van creant aquest tipus de comunicació fallida.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, la parella En parla malament amb Irene Glatz, formadora en comunicació no violenta, i les psicòlogues Mati Segura i Helen Flix. La Helen parla de la comunicació negativa o violenta, a la qual ens hem referit durant aquesta primera part del programa, aquesta comunicació clarament perjudicial i que suposa menyspreu o humiliacions i també ridiculitzacions davant dels altres, i un altre tipus de comunicació que és la reservada o evitativa, comunicació freda i seca que pot generar mal a la parella i que en si mateixa no implica cap agressió. De vegades hi ha silencis que poden ser molt feridors, oi?
Sí, i tant. O sigui, pensa que en una casa on hi ha hagut dinàmiques o un dels progenitors ha sigut un interrogador, ens podem trobar que hi hagi un dels fills que llavors per defensa agafi aquesta actitud del reservat. El reservat no t'explica quan tu li estàs pagant un sermó, perquè l'interrogador sermoneja. O sigui, el noi o la noia el que fan és pensar internament, no em canviaràs, jo et diré el que penso, val? Perquè així no em faràs mal. O inclús no et comunico el que desitjo, el que m'agrada, perquè no em puguis castigar sense allò. Això farà que quan sigui un adult o una adulta em costi molt expressar el que vull, em costi molt expressar les meves emocions i em costi molt posar-li paraules a el que estic sentint. Doncs clar, si trobo una parella, que normalment som complementaris a vegades quan ens coneixem, o sigui, que parla molt, que em fa fàcil a la comunicació perquè no em costa, perquè aquesta persona va tirant del fil, quan després som parella, em trobarem una parella que em dirà: és que no m'expliques el que sents, és que no sé el que penses, és que no m'estimes, mira com m'estàs tractant. I quan m'estigui dient això, jo me n'aniré aquesta actitud infantil que jo tenia de protecció enfront aquell pare que em sermonejava. Aquí, evidentment, si la que ve a la consulta és la persona que se sent no resposta, no contestada, analitzem una mica la història personal del subjecte, de l'altra part de la parella, i intentem entendre, o sigui, en quin punt està. No és un maltractament, no és un silenci glaçant, no és un silenci assassí. Vull dir, si no és un no em sé comunicar i quan més em preguntis, més em tancaré. Llavors, en aquesta persona, si veiem que tenim una persona amb una comunicació de més tancada, més reservada, li ensenyaré com comunicar-se amb la seva parella perquè aquest reservat vagi podent tenir la feina o la reservada, pugui anar fent la feina d'anar aprenent a comunicar-se. Ara bé, si el silenci és el silenci assassí, que és un càstig, quan no fas el que jo vull, quan no t'has comportat com jo volia, quan m'has preguntat aquelles coses que no vull que em preguntis, llavors et castigo 3 dies, 4, sense dirigir-te la paraula, sempre estic enfurnyat.
Que també seria una forma de maltractament,
això
no?
Això és una forma de maltractament. L'altre no, l'altre és una incapacitat. Val? O sigui, i per part de les dues parts, de saber-nos comunicar entre nosaltres. Però, en canvi, l'altre, aquest silenci que determinem de gel o assassí, això és un maltractament.
Mati?
Jo posaria una altra categoria. Aquí has posat el silenci assassí, aquella persona que per aprenentatge ha estat interrogada i que tu més li dius hem de parlar i ja es tanca perquè tibes, i clar, i quan tibes t'apretes més. I l'altra, que hi ha persones que no necessiten comunicar-se tant, i això els que som de parlar i els que arribem a casa i necessitem explicar-ho tot, ens costa molt d'entendre, però hi ha persones que també s'ha de respectar, no? Perquè a lo millor en bona fe la parella diu, és que no parla, és que no expressa, bueno, sí que parla, sí que expressa, però no amb la quantitat que tu voldries, i ho dic perquè que ningú s'etiqueti pel fet de no m'expreso, que no pensi que té una patologia, quasi, no? Però, o sigui, que diferenciar aquella persona que es tanca i que la veus, aquesta persona en teràpia la defineixo, i a vegades venen i et parlen molt, però et parlen molt, però és la sensació que jo vaig avançant, i clar, jo em trobo un mur, o sigui, et parlo del que vulguis, no? Però quan jo intento anar més enllà, em poses aquest mur. En canvi, n'hi ha que senzillament no necessiten xerrar tant, no?
Jo sóc una persona que amb els maticatarians d'introvertida, a mi m'agrada el silenci, a mi m'agrada escriure, m'agrada meditar, m'agrada el silenci, m'agrada la música. Jo tinc una parella que és molt xerradora, o sigui, jo crec que no calla ni sota l'aigua, però ens hem complementat molt bé, perquè des d'un principi,
o sigui,
jo he après a escoltar-lo i a respondre a les seves inquietuds, i ell ha après a respectar els meus espais, però vull dir, tornem al mateix, això té que veure amb que tu et comuniquis amb l'altre i li deixis clar que tu necessites espais de silenci. Nosaltres tenim una feina que estem moltes hores escoltant en l'altre i escoltant coses, a vegades drames que també t'impacten en a tu, que són molt durs. Altres coses, mira, vull dir, rius i tot en la consulta, val? Però normalment, vull dir, anem carregant el sac amb coses negatives i amb problemes. Quan arribes a casa, no explicaràs aquestes coses perquè hi ha una confidencialitat. Per tant, vull dir, necessites també a vegades que el teu company de viatge o la teva companya de viatge també sàpiga, no?, parlar-te de coses, no sé, doncs de la senyora Colau, per exemple, i el tràfic, no? Vull dir que sembla que sigui el tema d'aquests dies, tothom en parla del mateix, doncs bueno, doncs que et parli d'aquestes coses o que puguis parlar de la Diada de Sant Jordi, que va ser un èxit, de llibres i de més. Vull dir, i després tenir tu moments de silenci, necessites netejar i esponjar el teu cervell.
Estem en la recta final d'aquest ofici de viure que estem dedicant a la comunicació en la parella, amb el títol La parella em parla malament. Per recapitular, de seguida tornem a escoltar la Irene, per recapitular algunes de les coses que ja hem dit, com podem saber, com pot saber la nostra audiència si s'ha de començar a preocupar per com li parla la seva parella?
Si això que dius em fa mal, hi ha algun problema, no sé quin, no sé quin, però hi ha algun problema.
Si em fa mal.
Si no estic etiquetat, però si la forma com em parlen em fa mal, alguna cosa passa.
Sí, a part de que el que em dius o em fa mal és la manera i també en els entorns en què m'ho estàs dient. O sigui, sempre que hi hagi un sentiment de m'estàs deixant en evidència, m'estàs criticant tot el que jo faig i no hi ha mai un espai perquè jo pugui justificar les meves necessitats, que sempre són les teves. O sigui, aquí estic amb un problema important de comunicació.
Sí. Irene?
Sí, jo diria de confiar més amb el que sentim, no? Vull dir que molts cops ens invalidem o no ens fem cas. Llavors, si veig dinàmiques que estan passant en la parella, en què jo de cop sento malestar, de cop sento molta culpa, no? O em sento més trista habitual, no? Com que hi ha dinàmiques que potser ens fan sentir coses i pot ser que no ens estem validant lo suficient i ho deixem passar. Ah, potser no és tan important, ah, és que té raó, no? I per mi és molt important com confiar intuïtivament amb el nostre cos, que és com ens sentim, què ens està passant, no? I després poder-ho expressar. Escoltar-nos és molt important per adonar-nos-en, no? I prendre consciència i a partir d'aquí poder-ho expressar. Quan expressem, després si l'altra persona pren alguna certa responsabilitat d'això, no? Si jo expreso el que m'està passant i l'altra no assumeix ni un 1% d'algú, bueno, també seria qüestionable, no? Llavors seria prendre consciència, expressar-ho i que l'altra persona pugui prendre una certa responsabilitat. Si veiem que hi ha un cicle que és habitual, que va passant i em trobo en el mateix i l'altre fa el mateix, vol dir que estem atrapats i atrapades en unes dinàmiques que no ens fan bé. Llavors, per mi, el punt d'atenció és, un, quan hi ha un cicle que és habitual, quan hi ha una escalada on va augmentant i després, durant el temps, és algun el temps que es va prolongant també en això, no? Seria com uns indicadors que serien importants, sí, per adonar-nos si estem dins d'unes dinàmiques que som al tractament i que n'estan fent mal.
El cicle és potser el que més ens indica que estem davant d'un maltractament, no? Bé, les fases probablement ja les hem dites moltes vegades, però que hi ha una fase d'acumulació, una fase d'esclat i després de la fase d'esclat ve una temporada que estem molt bé. El problema és que, com deia la Irene, això va pujant, no? Fins que aquesta fase, fins que arribem a acumulació i esclat. Clar, és que, a veure, el parlar malament està malament i això no, és així. Però és que té un perill que escala. O sigui, un insult estem d'acord que no el podem acceptar mai, però si es quedés amb l'insult, però és que hi ha un perill molt gran, que clar, que si habitualment ens parlem insultant-nos, a la més mínima saltarem i anirem pujant. I clar, a vegades ens arriben allà, de la que parlaves, no? Aquest cicle va d'un insult a donar un cop a la taula, on sigui.
Estic pensant ara en les parelles que recomanaran aquest ofici de viure a les parelles que els parlen malament, a veure quina serà la reacció. Escolta, bueno, fes molt favor d'escoltar-te l'ofici de viure.
Home, m'agradaria que no el recomanessin, no? Que si li fa falta algú que digués, ai, potser a mi em fa falta, però va.
Sí, sí, no, això per descomptat. Suposo, Helen, que un dels aspectes clau que has volgut destacar i que m'ha cridat molt l'atenció és aquest maltractament psicològic que pot venir tant d'una banda com d'una altra.
Sí, perquè estem parlant de comunicació i estem parlant de relació de parella. Llavors ens trobarem amb persones que són narcisistes o que tenen un comportament, no?, comunicatiu de violència i que porta després aquesta escalada, que acaba venir una violència diferida, que acaba venir una violència física. I no té que veure amb si ets un home o si ets una dona. El problema és tant que els homes ho detecten encara menys que les dones. Això és una cosa que em llama moltíssim l'atenció. Quan han vingut aquests homes que han patit maltractament, o sigui, els hi ha costat molt identificar que aquesta bufetada que els hi ha donat la dona, que aquests cops de puny que li han deixat morats en el pit, sigui violència. O sigui, perquè ella és més petiteta que jo sóc més alt, sóc més fort, clar, jo la podria parar, no?, o la puc parar, però en canvi jo no ho faig perquè no sóc violent, perquè no em sembla correcte fer-li mal a una dona, no? Aleshores, vull dir, elles van creixent i van escalant. Mira, vaig veure una imatge d'una sèrie que estan fent ara per televisió que es diu La Diplomàtica, val? I no sé si és el tercer o quart capítol, que ella li pega al seu marit una pallissa en un jardí, que inclús agafa una rama d'una branca d'un arbre i li dona amb el... I els guardaesquenes es diuen, bueno, hem d'intervenir, i ells diuen, no, nosaltres la defendem amb ella, que és l'ambaixadora. O sigui, hi ha una escena de violència de dona cap a home i ningú s'ha rasgat les vestidures, ningú ha dit res. Però a mi em va agradar que això es veiés en la pel·lícula. O sigui, ell evidentment és un cínic i va portant-la hasta els límits, però la reacció d'ella no és correcta.
Sí, jo volia com rescatar aquesta part que estàvem dient de la direcció, no?, de la violència de gènere cap a l'home, la dona. Bueno, he estat molt gens treballant en temes de violència de gènere i trobo... com molt bé, no?, que també puguem visibilitzar que també l'home pot rebre violència, perquè estem en una cultura on hi ha molta violència i pot ser cap a les dues direccions, no? O sigui, pot passar, i també és cert que dins com estem socialitzats i socialitzades, com que potser l'home pot patir més vergonya en reconèixer que aquesta violència l'està rebent, perquè hauria de ser l'home que és el fort, no? Però per mi també és molt important, doncs, donar espai i tornar a visibilitzar, no?, que les estadístiques mostren molt clarament que és la dona qui per la història patriarcal que hem viscut i que encara vivim, és qui rep la majoria de violències, no? I moltes d'aquestes situacions dinàmiques d'invisibilitzar, de més sutils, també les rebem les dones, no? O sigui, ja sé que entenc perfectament, que no ho esteu negant, no? Però per mi també poder nombrar això, no?, és important com perquè no... De cop no sortís aquí.
Per situar un context.
No, sí. Exacte, en un context que també és important nombrar.
No, la violència de gènere existeix i els que hem treballat en violència de gènere durant temps ho sabem, no? I és aquestes sutileses que s'han normalitzat durant molts anys i aquestes les veiem i com a dones les estem treballant. Però sí que és veritat, no?, com deia la Helen, que un home no té consciència de maltractament, no? Moltes vegades, he posat l'exemple de dir, ostres, si això que m'estàs dient m'ho diguessin al revés, evidentment t'enviaria en seguida cap a un piat, cap a una... De dir, però ja no tant per agafar consciència. També és veritat que, això ho dic sempre, nosaltres treballem amb una mostra esbiaixada, no? Vivim on vivim i tenim el tipus de pacients que tenim, i això pues, probablement no és representatiu ni de Barcelona ni de Catalunya, i sí que existeix la violència masclista, negar-ho seria... és que és absurd i seria anar contra els valors que tots, però també tinguem en compte que no pel fet de que un home sigui maltractat, potser també és aquesta cultura del patriarcat, o sigui, no podem canviar-la, no? Per exemple, un cas que et trobes, quan una parella és a l'home el que allunya a la dona de la seva família d'origen, això automàticament és un maltractament. I al revés passa molt. Dones que allunyen a la seva parella, home, de la seva família d'origen, i ningú etiqueta com maltractament. Vull dir, hi ha certs trets que passen i que també els hem de poder dir.
I ho esteu dient dones.
Sí. Aviam, és un tema molt feixuc, vull dir, i que avui, segons com, ella i jo podem rebre bufetades a les redes socials de tot lloc.
Ens hem arriscat molt.
Sí. Però és que penso que dintre d'aquesta comunicació no violenta hauríem també de començar a entendre i acceptar els matisos, no quedar-nos només amb titulars esbiaixats. Val? Aleshores, jo ho he dit abans, en la consulta en tinc 40 dones maltractades i en tinc 3 d'homes. Vull dir, la proporció està claríssima. I, evidentment, o sigui, quan parlem de violència de gènere, estem parlant d'una filosofia en la que entén la vida d'una manera determinada i que portem arrossegant des de fa més de 2.500 anys. Vull dir, no estem parlant d'algú innocu. El que passa és que sí que és veritat que tenim que començar a entendre que té que haver-hi un espai també per la comunicació d'acolliment d'aquests homes que no entenen que estan siguent maltractats quan estan siguent obligats a separar-se de la seva mare o de la seva família o de les seves germanes perquè la parella té celos. Vull dir, i té celos de la seva germana i aleshores ell, per tenir la festa en pau a casa, es retira i se'n va. O sigui, està provocant ell un maltractament a la seva família a través de tenir la festa en pau a casa.
Vull dir, que això de tenir la festa en pau precisament és el motiu que moltes dones han estat maltractades. Perquè no t'enfadis, i va pujant l'escala de violència. O sigui, és el que hem patit les dones durant molt de temps.
I després el que hem d'entendre és que el diàleg de comunicació que se'ns ensenya, val? Que és això, no? Que hem anat dient puntualitzar, recriminar, tirar encara, sempre comportarà una reacció d'emocions negatives. I el que hem de començar és a practicar i ensenyar, o sigui, una comunicació, un diàleg amb èxit, no? Vull dir, que seria, doncs, això, a preguntar abans d'afirmar, el demanar confirmació de si t'hi entès bé el que m'acabes de dir i aprenc a sintetitzar el que m'acabes d'explicar, o sigui, abocar abans que explicar-te, o sigui, el actuar abans que pensar. Actuar abans que pensar em refereixo que si jo et dic que em disculpis, que això no t'ho tornaré a dir mai més, a partir d'aquell moment jo tinc que començar
a actuar.
Mm-hmm. O sigui, no tinc que anar rumiant, ai, no, mira, després, ai, es veus, mira, si se m'ha escapat. No, tinc que començar a actuar. Per tant, agafaré aquests petits compromisos, d'aquests petits canvis que sé que portaré endavant.
És a dir, tot el que esteu dient s'entrena, eh?
Ostres, totalment. Mm-hmm. És que l'altra comunicació ha sigut educada. Vull dir, el tirar encara, el recriminar, el puntualitzar, el sermonejar, el ja t'ho vaig dir, el faig per tu, el reprovar, que és la sofisticació de totes les les que hem dit, vull dir, les junta totes, i a més és la bomba atòmica per excel·lència, perquè fa explotar qualsevol conversa.
La reprovació.
Sí, buf, i tant. Vull dir que...
Aprofito per dir que tot el que hem dit doncs es pot entrenar, Irene.
Totalment. Jo també faig consultes amb parelles que volen millorar la seva comunicació i jo veig resultats que són molt admirables, sí? Mm-hmm. Està clar que quan arriben o venen es pensen que és... Va, digue'm la solució, digue'm que sigui ja. I és un... Bueno, i amb el pas del temps es donen compte que no és algo immediat, que és un entrenament real i que quan estan amb mi és... Bueno, anem a practicar junts i juntes, vale? I després el treball gran es fa a casa amb el dia a dia i es comença amb coses molt sutils, molt petites, no? I que segurament no comença amb la supermega explosió, no? De què fer en el moment d'explosió, sinó es comença potser amb el post, no? Amb com començar a reparar, com ens comencem a escoltar... I quan comencem a integrar-ho en pràctiques petites, en els moments de més explosió o de més dificultat, es comença a veure ja, no? Llavors,
ens pots posar un exemple de pràctica més petita?
Sí, com per exemple, si hi ha hagut alguna discussió, esperem, o m'han preguntat què fem en el moment de crisi, vale? Hi ha hagut algun tipus de suggeriment, com bueno, doncs potser respirar i separar-nos, no? Però això està clar que no sempre és la millor opció, no? Dic, potser el moment costa molt trobar la millor opció en el moment de crisi, però si comencem amb el post, que és, després de la discussió, anem que cadascú pugui pues, reflexionar, pugui connectar amb què li ha passat, i tenim espais de reparació, no? Si comencem a tenir com espais de reparació post, de què ha passat, com m'he sentit, no? I comencem a practicar aquestes dinàmiques de comunicació en un moment de menys crisi, és més fàcil que després, en un moment de crisi, sigui més fàcil anar-ho com ho aplicant, no? Llavors, per mi, en les coses més petites seria, en moments més relaxats, començar a practicar aquesta escolta. I a partir d'aquesta pràctica, en moments més relaxats i més calmats, és més fàcil que en moments de dificultat es pugui integrar.
Està bé, això, de...
Són Irene Glatz, Mati Segura, Helen Flix. Recordo que vam fer un ofici de Viure de Catalunya Ràdio que podeu recuperar a catradio.cat, en què parlàvem dels errors de comunicació en la parella. Senyores, ha estat un plaer, gràcies per tot aquest temps i també per tots els matisos que heu introduït en aquesta conversa. Fins una altra.
Merci a tu.
Gràcies. D'aquí uns instants, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Què significa estar al servei dels altres? Sergi, ben retrobat. Aquesta és la pregunta que planteges avui per començar.
Sí, per mi és una pregunta molt important perquè em sembla molt bonic treure de contextos, per exemple, espirituals o religiosos, idees que sembla que s'han quedat la propietat, el copyright d'aquests valors, no? I els hem d'universalitzar. Perquè, al cap i a la fi, quan ens fem autors d'una concepció, d'una cosa, no deixem de tancar-la. Per tant, anem a obrir-la. Què és estar al servei? I el primer que veiem és que la idea de servei està molt vinculada a la religió, per exemple, vista des d'un punt de vista molt de sacrifici, de renúncia, inclús sometiment a vegades en podem veure. En canvi, el servei, si el mirem, està al servei de la vida. Si ho mirem de forma simple, estar al servei de la vida és estar plenament viu. Si jo vull estar al servei de la vida, li he de retornar allò que em dona. Si em dona vida, li he de retornar vida. Com li retorno la vida, Gaspar? Retornar-me a mi mateix com a servei. Com es fa això? Ostres, descobrint de quina manera jo puc aportar qualitat a la vida. I mira quina manera més bonica i més simple. Sent un mateix. Però de forma autèntica, de forma genuïna. I ara em venia a la ment i me'n reia, just abans de començar la secció, me'n reia, perquè dins del sistema educatiu, els nens i les nenes estan al servei d'un nou sistema educatiu. Però nosaltres els diem, no, així no és, no riguis, estigues seriós, no desatenguis, no atenguis allò que ja tens, atén això que t'estic dient. Però si ens aturéssim a mirar, ells ja estan al servei d'un nou sistema educatiu, on hi ha una multidisciplinaritat en cada instant, on la seva atenció es va posant aquí i allà, aquí i allà, perquè estan unint punts a una velocitat molt més gran que la nostra del coneixement preestablert que nosaltres pensem que els hem de dir. Per tant, ostres, estar al servei és aquesta frescura, és aquesta innocència de ser nosaltres i atrevir-nos a ser nosaltres. Avui tenia una reunió d'un projecte que estic portant amb un dissenyador i s'ha atrevit a exposar una idea genuïna que tenia i ho estava fent dient, hòstia, em fa vergonya dir-ho, i el que estava dient era genial. Per què ens fa vergonya exposar-nos des d'aquesta experiència innocent, des d'aquesta experiència genuïna? No cal, estic al servei de la vida. Sigues tu mateix.
I no amb sacrifici, sinó amb alegria, no?
Sisplau, perquè quan un està gaudint de la vida i de com és, l'alegria ha de ser aliada. L'alegria, que això no vol dir que hi hagi moments de tristesa, etcètera, etcètera, però l'alegria és l'assessora, no el sacrifici.
Gràcies.
Gràcies,
Sergi.
Gràcies.
Als oients i les oients també, moltes gràcies en nom de la Blanca Busquets, el guió, la Núria Ventura, la producció, i en Josep Maria Campilló, la realització tècnica. Una abraçada. I remember all of the things that I thought I wanted to be. So desperate to find a way out of my world and finally
Right before my eyes I saw my heart, it came to life. This ain't easy, it's not meant to be. Every story has its scars, but when the pain cuts you deep, and when the night keeps you from sleeping, just look and you will see that I will be your remedy. When the world seems so cruel and your heart too deep for me to swim to you. Come whatever, I'll be the shelter that won't let the rain come through. Your love, it is my truth, and I will always love you, love you. When the pain, when the night keeps you from sleeping, just look and you will see that I will be your remedy. When the world seems so cruel and your heart makes you feel like a fool, I promise you will see that I will be, I will be your remedy.
When the world seems so cruel and it